Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de Després del Suïcidi, l'Associació de Supervivents de Suïcidi.
L'augment de casos de suïcidi juvenil va fer que ens plantegéssim parlar d'aquest tema en aquest programa. És per això que el mes de desembre vam entrevistar el doctor Francisco Villar, psiquiatre clínic, coordinador del Departament de Suïcidi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En aquesta entrevista va sorgir la problemàtica de les persones que han patit algun cas de suïcidi d'un familiar, amic o conegut. Quina és la situació en què es troben i com poden reconduir aquesta situació? En aquell programa, el doctor Villar ens va parlar de l'associació formada per persones supervivents del suïcidi. A la seva web trobem la definició del que es considera supervivent. Un supervivent és qualsevol persona que es veu afectada de forma negativa i significativa per la mort per suïcidi d'una persona. Aquesta definició identifica un supervivent pel grau d'impacte que té el suïcidi en aquesta persona i no per la seva relació amb el suïcida. És a dir, qualsevol persona que s'hi veu afectada de forma negativa i significativa per la mort per suïcidi d'aquella persona pot ser considerat com a un supervivent. La definició no suposa que algú és un supervivent de forma automàtica, simplement perquè tenia una determinada relació amb el difunt. Aquesta definició ens ajuda a reconèixer que un supervivent és algú que creu estar profundament impactat pel suïcidi d'un familiar, amic o persona propera. Existeix un vincle singular entre els supervivents que han viscut una mort per suïcidi. Encara que cada situació és única, experimentem estadis similars en el nostre dol. Quan coneixem algú que també ha estat allà, fa que el nostre caos personal i emocions secretes i aïllades ens semblin una mica menys aterridores.
Per donar a conèixer aquesta associació, quins són els seus objectius i les tasques que duen a terme, parlarem amb Cecília Borràs, psicòloga, presidenta i fundadora de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Ella és supervivent de la mort per suïcidi del seu fill. Hola, bon dia, Cecília.
Hola, bon dia.
A veure, com va sorgir la idea de crear aquesta associació?
Va sorgir arrel de voler trencar una solitud, no? que es té quan vius aquesta experiència d'una mort per suïcidi, i és la que jo em vaig trobar personalment, de veure que era com jo sola en el món que m'havia passat. I la idea va ser aquesta, de dir a les altres persones que no estarien soles si això passés i que malauradament passa, i és donar un suport i un espai de confiança per parlar, no?, del que han viscut.
Llavors, d'aquesta associació, a part d'aquest objectiu que ens acabes de dir, no?, aquest acompanyar, quins altres objectius doncs, teniu així com, bueno, ideats?
I tenim també el poder incidir socialment a trencar l'estigma i el tabú de parlar sobre el suïcidi, com poder prevenir-lo. Això és molt important i, evidentment, parlar de les conseqüències. I un altre dels objectius que ens hem marcat és intervenir amb les administracions, no?, perquè puguin donar passos endavant i que les estructures de prevenció i suport per a totes les persones que pateixen un patiment, un dolor emocional, puguin ser ateses i complir la seva funció de prevenció del suïcidi.
Però tu creus que encara és un tabú, no?, parlar del suïcidi?
Sí, és curiós perquè jo tinc una visió de fa més de 10 anys quan vaig començar amb l'entitat, que és la mateixa, som els decans, no?, I me'n recordo que al començament ningú en parlava i inclús els periodistes que hi parlava era la primera vegada que tocaven aquest tema. I he vist una evolució. Des de l'entitat hem pogut veure una evolució de que ara se'n parla més, però sí que em trobo curiosament que quan faig assistència a supervivents, a algunes persones els hi costa anomenar aquesta paraula del suïcidi. Yeah. Té unes connotacions que encara pesen molt quan has de dir aquesta paraula. I per la qual cosa penso que encara hi ha una mica de tabú. Potser socialment hem guanyat per poder parlar, per com estem fent avui, però no dubto que a nivell particular encara costi.
I, Cecília, creus que aquest tabú, aquesta mica que s'ha anat superant, no?, dius que podem parlar-ho, És per la pedagogia que esteu fent entitats com la vostra o és per, bueno, per que estem potser més oberts o...
Jo penso que potser s'han condicionat aquestes dues coses, no? Aquests dos elements. Sí que hem fet molta pedagogia des de l'entitat de fer una atenció a qualsevol mitjà, d'anar a parlar allà on sigui, perquè ho vèiem que era molt important que això estava existint i que això passava i que malauradament continua passant, però que era important, no?, trencar aquesta por a parlar, no? La paraula suïcidi en si mateix no mata, vull dir, no estem parlant d'una situació que malauradament passen moltes persones, però que el fet de parlar-ne ajuda. Jo crec que sí que hem fet una pedagogia de dreta a pedreta, no? D'anar fent de forma silenciada, vull dir, en el sentit de que, bueno, atenent a tothom que voldria parlar del tema. Inclús recordo que amb els primers periodistes fer-li una certa pedagogia de com s'havia de parlar perquè no sabien com orientar, no, el tema. Mm-hmm. Sí, recordo perfectament.
I vosaltres com us doneu a conèixer? Perquè ja les persones us venen a demanar ajuda a vosaltres o sou vosaltres que quan coneixeu algun cas us hi apropeu? Com ho feu per captar?
Perquè les persones puguin tenir aquest suport, són les persones que contacten amb nosaltres.
Yeah.
Tenim diverses vies, així com... Generalment són derivades, és a dir, que pot ser des de quan passa doncs, els mateixos cos de Mossos o treballadores socials o inclús metges de primària o inclús metges o des de l'àmbit sanitari de la salut mental, si la persona estava sent atesa, són persones que els hi parlen de nosaltres, perquè coneixen de la nostra existència. I això està bé perquè és com un recurs, no? Vull dir, és quan aquesta persona doncs, està en un procés malauradament molt, molt traumàtic i dolorós, és un recurs que pots tenir i aleshores ells contacten. Doncs miren la nostra web, que donem bastanta informació sobre el tema del suïcidi i de l'acompanyament, i a vegades ens ho diuen, ens han dit que us truquéssim i m'he estat mirant la vostra web, no? També perquè suposo que necessites veure que on vas a trucar per una cosa tan íntima i tan traumàtica, clar, dona una certa seguretat, no? Clar. I és així com les persones venen a la DSAS.
I llavors el vostre àmbit d'actuació és limitat a...
Bueno. No, nosaltres hem après arrel de la Covid. Nosaltres, en principi, fem Catalunya, principalment, però arrel de la Covid, que ens vam tenir que una mica pensar, no, coses per poder estar comunicats, doncs avui en dia no hi ha cap... No hi ha cap limitació. Inclús us diríem més que nosaltres teníem a Tarragona, tenim un punt d'atenció, el que ara, precisament arrel de la pandèmia, doncs costa més d'anar-hi, però tenim un lloc per poder anar i tenir mensualment una certa capacitat d'atenció a tota l'àrea de Tarragona, per exemple. Uh-huh.
I llavors la major part de persones a qui acompanyeu o qui ajudeu són familiars que han perdut una persona propera per suïcidi o també, diguem, no pensava que anaves a contestar alguna cosa.
No. Sí, m'agrada molt aquesta... Són persones properes. Perquè ens hem trobat que, quan fas... Ara que justament hem acabat de mirar una mica el que hem fet en el 2022, i doncs varia molt. Ens hem trobat que generalment solen ser pares o germans o fills, filles, no?, que han perdut algú per suïcidi, però ens hem trobat aquest any amb la sorpresa que també hem tingut un percentatge alt d'amics, de que la relació del vincle era d'amistat. I això és una cosa que et sorprèn i que també et sorprèn gratament en el sentit de que... Perquè aquest és el nostre concepte de supervivent, no? És tota aquella persona que es veig interpel·lada per aquesta situació que ha viscut d'un amor per suïcidi. No volem reduir-ho al mot de familiars, yeah, perquè pensem que podem donar suport més enllà, no?, dels vincles. Al final el que sí que importa és el vincle emocional que tinguis amb aquella persona.
I, per exemple, persones que han intentat el suïcidi i no se n'han sortit, que també són uns supervivents, no? També s'apropen a vosaltres?
No, a veure, les persones que han fet una temptativa de suïcidi a nosaltres se'ns apropen per ajudar-nos. I això és molt maco, perquè una de les qüestions que ens queda a les persones que han viscut una mort per suïcidi és la culpabilitat. Clar. I aquest sentiment és molt difícil i està molt present en el procés de dol. I alguns escrits, sobretot a l'inici de l'entitat, en teníem de persones que havien fet temptatives i que donaven el seu recolzament a nosaltres pel dolor i sobretot ens desculpabilitzaven, de dir, vosaltres no teniu pas la culpa, jo he passat per aquesta situació i és un moment de que, bueno, tu no penses, evidentment, perquè si pensessis no ho faries, és una desconnexió. I en aquest sentit ens hem trobat molt, no sé, molt abraçats, no?, per aquest suport de persones que havien estat en tentativa i que afortunadament se n'han sortit. Jo crec que són testimonis vitals que ens ajuden molt a, també a comprendre.
Clar.
I que és perquè això és el que realment necessitem, estar ple de perquès al nostre dol.
Potser també aquests supervivents, no?, podrien formar part d'aquesta prevenció que deies, no?
Sí,
no,
nosaltres de fet tenim, si ens demanen puntualment, doncs, que siguin persones amb aquesta història vital, hem demanat l'ajuda o amb el seu testimoni no hi ha hagut cap problema. Tenim una sèrie de voluntaris que hi podem tirar d'ells, no?, quan ens demanen algun testimoniatge. I per la prevenció sí que és veritat que ens poden ajudar molt, però també hi ha moltes entitats de salut mental en el sentit de que també estan, vull dir, són també capdavanteres per la prevenció i que també ajuden molt amb el testimoni més col·lectiu de les persones que representen, que també són d'un gran suport per la prevenció. Sí.
I llavors tu com a psicòloga, quines causes podries apuntar com les principals que fan que un jove o una persona adulta, és igual, no?, prengui aquesta decisió?
És molt important aquesta qüestió, perquè és tant un jove o un adult. I cal fer èmfasi de que qualsevol persona no entén d'edats el suïcidi. I això és molt important que ho tinguem presents. Jo penso, a part dels factors que són coneguts, que evidentment són factors personals o de l'entorn, òbviament pues, qualsevol factor personal que puguis patir en quant a malaltia o quan una mental o física, o que un sentiment de solitud, que no tinguis un bon entorn de suport, o que siguis víctima d'alguna situació de patiment, que siguis, que siguis la víctima d'un patiment físic o el psicològic, que a vegades és el pitjor, no?, perquè no es veu. Penso que el que uneix, perquè aquí estem parlant de factors, no són causes directament relacionades, sinó factors que probablement tinguin una certa incidència. Jo penso, en el fons, i això ho deia molt la doctora Carmen Tejedor, que era una persona pionera en la prevenció del suïcidi, és la percepció subjectiva que tenim de situacions que nosaltres les veiem com a intolerables, insuportables. I això fa perquè quan tu estàs atenent i dius, però clar, busquem una resposta, no?, que ens pugui explicar el fet de perquè aquesta persona... Clar. I no són situacions excepcionals, no són situacions de dir, clar, és que la gravetat d'aquestes... No. Són causes que precipiten, però que no t'ho expliquen. Una mort, perquè sempre poso l'exemple que he viscut personalment, que tu puguis tenir una discussió amb una persona, això no t'ho explica. Ens hem discutit moltes vegades amb moltes persones i això no t'ho explica que una persona acabi fent arrel de... No, arrel de... No. És que això va distorsionar una percepció de lo que en aquell moment ella estava visquent. I és una percepció totalment distorsionada en quant que la veus que és una situació que serà així tota la vida i que no té una solució. I això et provoca un dolor que és insuportable. Però és una distorsió d'una percepció que sempre serà subjectiva. Yeah. I això és el que tenen en comú aquestes situacions, que bé sigui un jove, o una persona adulta pugui arribar a un extrem d'una crisi vital.
Sí. Uh-huh. I pot haver alguns indicadors que els educadors o les famílies hagin de tenir present per detectar que hi pugui haver algun intent de suïcidi?
Sí, hi ha indicadors que són importants tenir-los en compte. Sobretot, el més important de tots, no hem de pensar que una amenaça o una verbalització que un dia faré alguna cosa sigui per cridar l'atenció. Precisament, el que està demanant és una ajuda.
Yeah.
Sempre hem reduït, no? O hem donat una justificació de que crida l'atenció. Clar, crida l'atenció perquè l'ajudis. Perquè en aquest moment no és una crida d'atenció, entre cometes, sí, em perdó la paraula, histèrica. No. Està patint i aquesta persona no sap gestionar el seu patiment emocional. Jo crec que ningú que estigui bé amb la vida i que estigui, doncs, es plantegi fer aquest tipus de verbalitzacions.
Clar.
Soc un estorb, estaríeu millor sense mi, no importo a ningú. Són frases que ens han d'alertar, de dir què és el que et fa sentir així, per què ho dius, vols que en parlem, per què estàs malament. Perquè moltes vegades davant d'aquestes frases que possiblement les hem dit en algun moment de la vida, que estem baixos i, escolta, tothom hem passat aquesta grip, no? Vull dir, estar malament a nivell emocional és com que passes una grip i tothom tenim aquests moments de dir
sí.
No sé si podré jo amb tot això, no? És validar-li, és no dir-li, va, vinga, no diguis tonteries. Això fa un mal increïble perquè tu, en aquell moment, necessites que et validin que, clar, estàs passant-ho malament, però pensa que has pogut en altres situacions més complicades i ara també ho veus tot, deixa passar un temps, intenta pensar en qui et pot ajudar, però no menysprear o menys tenir, no?, aquesta
clar.
Situació de vinga, uh-huh. De fer-li veure tot el positiu, perquè en aquell moment no ho veus. Jo no puc valorar tot el positiu que tu em puguis dir de que tens una... Mira, però si t'estima el teu pare, la teva mare, o qui sigui. O és que tens cotxe, o si ho tens tot arreglat, però si et... Bueno, però aquesta persona no ho veu i aquest no li podem fer aquesta pressió. Aquesta és la principal i sobretot en el jovent, en la gent jove, solen ser alguna verbalització també que ho poden dir, de que algun dia desapareixereu, estaríeu millor sense mi, m'agradaria no despertar-me mai, però sobretot conductual també. Són aquests canvis que generalment ens diuen va començar a deixar de sortir amb els amics, es tancava més a l'habitació, va deixar de menjar tant o al contrari, menjava més. Sobretot és l'aïllament, aquesta desvincular-se, no?, amb aquelles persones que més et feies i pèrdua de canvis físics, inclús, que, òbviament, que hi ha conductes noves d'addiccions que abans no hi havia. Això vol dir que hi ha un malestar, això no vol dir que sigui un indicatiu d'una possibilitat de suïcidi imminent, sinó sí que hi ha un malestar que uh-huh. s'està gestionant emocional, que si el deixem créixer o donem un suport o com a mínim parlar, sí que pot ser un factor de risc important. Sí.
Sí que has comentat, no?, que bueno, davant d'aquestes situacions doncs, la derivació a entitats com la teva o serveis d'atenció mental és l'idoni, uh-huh. no? Però com podem també acompanyar nosaltres si ens trobem amb algú proper que ha viscut una pèrdua per suïcidi? Com el podem ajudar?
Amb una persona que ha perdut una mort, que ha patit una mort per suïcidi, és un dol complex, és un dol molt difícil i a vegades ens n'adonem que, com dius, no?, que la gent que volíem tenir a prop o que ens volia, no els tenim i a vegades hem de fer uns dols que són secundaris a la nostra pèrdua. I a vegades necessitem únicament, i això ho hem compartit molt en els grups de supervivents, que el que més ens ajuda a vegades és només la companyia. A vegades pensem que amb el dolor emocional, quan hi ha un patiment d'aquesta, o la magnitud d'aquesta pèrdua, que És que no saps què dir. És que a vegades és millor no dir res. Vull dir, perquè intentes com alleugerir aquest dolor i és impossible amb frases que a vegades estan dites amb una millor intenció però que no ajuden. Ets jove, has de ser fort, ho has de superar. Deixa la persona, deixeu-la que tindrà el seu ritme. Necessita una nova adaptació, un nou aprenentatge, a viure amb el que ha viscut, i això pressiona moltíssim. El millor és la companyia, a vegades callada, una abraçada, i sobretot oferir-li recursos, a dir, escolta, m'han dit que aquí, o m'han dit que aquesta persona voldria parlar amb tu perquè com ha tingut una experiència similar. Quan tu trobes amb un igual, no, jo no vull dir que vinguin tots a l'associació, que seran benvinguts, però en un cas que puguem trobar un igual, de que jo he viscut una situació similar a la teva, ja només veure amb aquella persona com ho ha gestionat o com ha après a tornar a viure amb aquesta evidència traumàtica, dramàtica, tràgica, a vegades sense l'hem trobat, ja ajuda. Aquest sentiment que deia a l'inici, no? Trencar la solitud. Mm-hmm. Perquè és molt difícil. És molt difícil, a vegades costa trobar-te una persona que s'hi ha viscut la mateixa experiència i només el fet de poder dir aquesta persona podrà ajudar per parlar, perquè puguis tenir un dia fer un cafè, ajuda.
Ja. I creus que el plantejament que fan els mitjans de comunicació quan hi ha algun cas de suïcidi pot ser perjudicial?
Penso que sí.
O és el plantejament que fan és prou correcte? Perquè a vegades sembla...
Això mateix.
Sembla que s'hi recreïn, no? I dius, ostres...
Sí, correcte. I els mitjans de comunicació teniu, en aquest cas, des d'una ràdio o podria ser de qualsevol altre mitjà, teniu un paper molt important quan hem de parlar del suïcidi i quan hem de parlar de la prevenció. I això l'OMS ho té molt present i des de l'any 2000, o sigui que porta 23 anys, va fer unes directrius pels mitjans de comunicació de com donar un focus d'una notícia davant d'una mort per suïcidi. La mort per suïcidi a vegades és noticiable i a vegades no ho ha de ser. I s'ha de parlar, però s'ha de parlar bé. S'ha de parlar sobretot de les circumstàncies que podríem donar, o sigui, que haguessin envoltat la mort i que podien haver estat evitables, això ajuda a la prevenció. S'ha de parlar dels recursos que es poden tenir en aquests casos, donar telèfons de prevenció, d'ajuda, donar tots aquests recursos en positiu. I no posar mai la paraula suïcidi en un titular i no focalitzar la notícia amb la història d'aquella persona, perquè no ens pertany. Vull dir, aquella persona, la seva història pertany a la seva família i sembla que tinguis com que et roben alguna cosa i mai, que és el que sempre malauradament es fa, mai descriure el mètode. Perquè sí que llavors tenim un problema. El mètode és el que la notícia estigui focalitzada a com, sí que tenim un risc molt important de que hi hagi contagis. I això està descrit i això s'ha pogut veure arrel d'una sèrie de Netflix, que era 13 razones por qué, o s'ha pogut veure en altres situacions on les persones vulnerables, o sigui que estiguin en una situació, com he dit abans, no? Aquell jove que es tanca, o aquella persona jove que es tanca, que no, i que estan allà, però li ha arribat, no?, aquesta notícia, i com? Doncs és una persona que malauradament li podem estar donant idees, i fins ara doncs, havia estat ambivalent, havia estat dubtós, i potser en aquell moment acaba de decidir.
Clar.
Hem de ser molt curosos. Tenen un potencial, els mitjans tenen un potencial molt important per fer pedagogia, per educar, jo crec que, jo sempre poso l'exemple, jo crec que si els mitjans de comunicació no haguessin tingut aquest paper tan important en la prevenció de molts càncers, de com era important la prevenció, jo crec que no estaríem la població tan... ara és normal que nosaltres es plantegem fer alguns tipus de seguiment, de controls per la prevenció de... I això ens ha ajudat molt, les campanyes i els mitjans de comunicació. I aquí hem de fer-ho de la mateixa manera, evitant la morbositat, com dèieu, I jo crec que ens podem estalviar molts detalls perquè no condueixen a res. Hem de tenir sempre una mirada positiva i d'ajuda, no?, social. I això a vegades és difícil de trobar en una notícia.
I vosaltres, a l'associació, heu notat que darrerament ve més gent? O també l'edat, una mica, no? L'edat de les persones que s'adrecen a vosaltres?
Sí, a veure, el que hem notat sí que és cert que a partir de la pandèmia, o sigui, sí que hem notat que hi havia, estàvem arrel d'uns 300 contactes anuals i arrel de la pandèmia del 2021 i 2022 estem al voltant de 500 contactes amb l'entitat. Això vol dir que aquí són contactes, són persones que volen de molts àmbits, d'estudiants que volen fer algun tipus de treball entorn al suïcidi, mitjans de comunicació, entitats i, òbviament, supervivents. Vull dir, sí que hem notat com un increment de persones que volen saber. D'aquests 500 i pico, doncs d'aquests 500 aproximadament que podem tenir, 290, quasi bé, perquè això ho he estat aquests dies transgirant amb aquests números, 290 eren supervivents. Vull dir que sí que hem notat un cert increment, sobretot l'any 2021, que hi havia aquesta necessitat i la gent ens trucava, era un suport més en línia, però sí, hem trobat un... Ho hem notat, aquest increment. A l'edat, aproximadament, és més o menys... Atenem des dels 18 anys, perquè és el que legalment podem, fins... Crec que teníem persones de 80 i pico d'anys que havien vingut a l'entitat. Vull dir, el rang d'edat podem dir que atenem en qualsevol període de la vida. Sí, sí.
I ja per acabar, Cecília, si a mode de conclusió o de resum ens pots fer, bueno, una mica una esmena de, per a aquelles persones que ens puguin estar escoltant i estiguin passant per un moment complicat, alguna ajuda, sí. No? Has parlat abans de telèfons, has parlat de... Bueno.
Sí, jo crec que quan una persona està en un moment que sense estar escoltant de dir, ostres, és que no ho sé, jo tinc por de parlar del meu, no? Que no tingui por. Que pensi en aquella persona que li va ajudar algun dia. Perquè sempre tenim una persona que potser no la tenim però al costat, però sí que pensem, ostres, aquella persona sí que em va ajudar algun dia, doncs truca-la, demana-li de parlar. Perquè sempre hi ha persones que tenen aquesta capacitat d'empatia més cap als problemes i els poden ajudar. Però jo, sobretot, jo li diria a aquella persona, per qui no ho faries? Pensa en aquella persona per qui val la pena continuar i per qui no faries, perquè necessita... Pot ser una persona o pot ser, no sé, a vegades una mascota, perquè tenim una relació de vincle no hi pensem. Però pensa per qui valdria la pena que demà continuessis. I això és important.
Sí, sí. És que a vegades el que comentaves tu abans d'això, no?, de voler ajudar donant uns consells que no són els més adients, això et fa reflexionar, no?, de dir, ostres, potser el que li he dit encara l'enfonsa més que no l'ajuda. I això són situacions que se't poden presentar i que no saps massa com gestionar.
Sí, sí, és veritat. I a vegades, per això que a vegades el silenci acompanya. Tenim por i tenim una cultura molt, molt mediterrània, no? I en el sentit de que sembla que has de dir alguna cosa. I no, jo el que he après durant el meu procés de dol i en el dol dels altres és com acompanya el silenci. El silenci a vegades... No, tenim por dels silencis i que em queda... No, el silenci és comunicació. I això també ho he pres en els grups. El silenci ens ajuda també a ordenar les nostres idees. però que ho facis acompanyat d'un altre, que siguis en silenci, amb la presència de l'altre, ens ajuda moltíssim. Nosaltres som conscients, després, quan hem gestionat el nostre dolor i fem aquest aprenentatge, veiem una mirada enrere de què ens ha ajudat i què no ens ha ajudat en el nostre procés de dol, sí que ho veiem, no?, com aquestes frases, no?, que no ens han ajudat i ho entenem. Ho arribem a entendre i no passa res, perquè també ens posem en el lloc de l'altre. És a dir, potser jo, en el seu mateix moment, en la mateixa situació, hagués fet el mateix. Però la vida és un aprenentatge continu.
Clar.
I viure aquestes situacions, i tu li pots demanar a un altre, escolta, vine, però fes-me companyia, però si estic en silenci no passarà res, que ho pugui acceptar. Uh-huh. Aquesta companyia que abans es feia, jo recordo, ara m'ha vingut, no, la imatge de la meva àvia d'anar... Fèiem la companyia en silenci a persones que estaven malaltes, que estaven en el llit i tal, i estava la persona al costat fent una companyia callada. I això és el que a vegades ens necessitem en períodes durs de la vida i més en processos complexes, no? Però a vegades aquesta companyia ens va molt bé per l'ànima.
Pues moltes gràcies, Cecília. La veritat que ha sigut un plaer parlar amb tu i tot el que ens has dit és una bona orientació per afrontar un tema com aquest i esperem, doncs, això, no?, que entre tots puguem anar fent aquest acompanyament en els moments que ens puguem trobar a la vida.
I tant.
Et donem les gràcies sincerament i moltes gràcies per la feina que esteu fent, clar, perquè suposo que la gent que s'hi ha pogut acollir, doncs li ha anat molt bé i sort d'això, no?, de trobar associacions com la vostra.
Sí, sí, ha valgut la pena. És molt gratificant, perquè a l'inici feia 10 anys ja s'ho diu. Si això no ho ha fet ningú és que potser no feia falta, no? Però no, ha valgut la pena i és un projecte que ha de tenir el seu valor a la societat, sí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Molt bé, doncs.
Gràcies, Montse i Dolors.
Gràcies a tu. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.